2021.
Radio Capital.
Radio Capital. Son las 8.
Supermatí. Radio Capital de l'Empordà. Marc Clapés.
Què tal? Molt bon dia. A les 8 i pràcticament un minut comencem el supermatí en directe a Ràdio Capital. Comencem sempre saludant a tots els companys que avui ens acompanyen a l'informatiu. L'Eugènia Güell.
Bon dia.
També la Sandrine.
Bon dia.
Bon dia. També en Sergi.
Hola, bon dia.
Bon dia. En Jordi.
Bon dia, bon matí.
Bon dia, bon matí, tant que sí. L'Anna Salvador.
Hola, bon dia.
Bon dia, sempre al·lèrgia. Enèrgica i positiva. I en Gerard Escaig.
Bon dia.
Bon dia, Gerard. Anem amb els titulars més destacats d'aquest informatiu que ens portarà fins a les 9 del matí amb el bo i millor de l'actualitat informativa del Baix Empordà, que passa per Palafrugell, que invertirà 10 milions d'euros a fer front a la crisi provocada per la Covid-19. Això ens ho explica l'Anna Salvador. Oi, Anna?
Es tracta d'un pla local de mesures econòmiques que té 5 objectius. Afavorir la transformació ecològica del municipi, accelerar la transformació digital de l'administració, promoure la cohesió social, fomentar l'activitat econòmica i millorar la mobilitat. En total, 10 milions d'euros fruits del romanent de tresoreria obtingut en la liquidació de l'exercici 2020.
La tramuntana causa desperfectes a la nova estació d'autobusos de la Bisbal, Anna.
Segons informa el diari de Girona, dimarts a la nit es va desprendre una de les planxes mentre que altres elements voleiaven a causa del fort vent. Els bombers van desplaçar-se fins a l'estació per arreglar-ho.
Clara Garcia, presidenta de l'Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí, ens va explicar al supermatí de divendres que per als comerços del municipi és més important el desconfinament comarcal que l'obertura de les botigues els dissabtes. Sandrine.
Exacte, després de 10 setmanes les botigues ja poden obrir ens caps de setmana. Clara Garcia destaca que la importància de poder fer-ho és sobretot per a la gent de fora i que el pitjor confinament, segons ella, va ser el que va començar al gener, perquè no es podien fer activitats extraescolars.
Ficasalm denuncia la manca de locals d'oci nocturn davant l'allau de visites que es preveu pel proper cap de setmana a la costa.
Ficasalm, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, ha denunciat la manca de locals d'oci nocturn per un cap de setmana en el qual es preveuen unes xifres molt similars a les que hi havia d'ocupació setmanes abans que comencés la pandèmia.
El Consell Comarcal reconeix les empreses socialment responsables de la comarca, Jordi.
El Consell Comarcal i la xarxa de comarcal de tècnics de promoció econòmica del Baix Empordà van donar el guardó d'empresa socialment responsable fins a un total de 17 empreses, en un acte que van fer el 19 de març al matí i en el que es van tenir en compte valors com la sensibilització, la cooperació i la solidaritat.
Denuncien que motoristes holandesos fan excursions per la Vall d'Aro sense respectar l'entorn.
Un grup de motoristes estrangers es passegen per la Vall d'Aro, concretament a la capçalera del riu Ridaura, sense respectar les espècies animals i vegetals protegides.
Detinguts dos homes per estafar una àvia a Palamós fent-li creure que els havia trencat el retrovisor del cotxe. Déu-n'hi-do.
El sospitós, que es feia passar per un metge suís, va exigir a l'home que li pagués la reparació. El suposat metge va trucar una asseguradora falsa que li va dir que havia de pagar entre 1.500 i 1.625 euros en metàl·lic i al moment. L'estafador va pujar al cotxe amb la víctima i el va acompanyar fins al banc per obligar-lo a retirar els diners.
Localitzen i anellen 4 pollets de duc al Baix Empordà per primera vegada. Anna.
Sí, trobar una parella reproductora amb 4 polls és inèdit al Baix Empordà, ja que normalment es troben només 2 polls per niu.
Quines coses, oi? La platja gran de Palamós comptarà amb un parc de calistènia. Eugènia.
Així volen seguir potenciant la pràctica esportiva al municipi. La instal·lació dels diversos elements permetrà realitzar exercicis i l'objectiu és que el nou parc de calistènia sigui totalment operatiu a finals de la setmana vinent.
Calistènia, que rima amb Eugènia, per això ho fa ella, aquesta notícia. Palamós ha tornat a adherir al pacte d'alcaldes pel clima i l'energia sostenible.
Amb aquest document, tots els municipis europeus adherits poden adoptar mesures per afavorir l'estalvi energètic i les energies renovables. Els ajuntaments que els signen assumeixen un compromís de reduir com a mínim un 40% les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle l'any 2030 respecte a l'any 2005 i també adoptar un enfocament conjunt per aplicar mesures que permetin abordar la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.
Zaida Boutalies i Oriol Pagès Soler guanyen el sisè premi Josep Pallach de narrativa curta de Begú.
Durant l'acte es van entregar els guardons als diferents concursos que integren enguany el projecte, que és el sisè premi Josep Pallach de narrativa curta, que va convocar l'Ajuntament de Begú, el setzè premi Josep Pallach d'experiències educatives que organitza l'Ajuntament de Figueres i també el sisè premi Josep Pallach d'articles periodístics sobre transversalitat educativa que organitza l'Ajuntament de Palafrugell.
S'inaugura a Platja d'Aro una exposició a l'aire lliure d'escultures de gran format. Sergi.
L'artista Martí Rom exposa al Parc dels Estanys de Platja d'Aro amb una sèrie de 18 peces escultòriques de gran format. La mostra, que es titula De l'equilibri inestable als guardians dels somnis, presenta obres del creador barceloní en les quals el ferro n'és el protagonista.
Fantàstic! Saludem a aquesta hora l'Albert Aparicio.
Albert, bon dia!
Home, bon dia, bon dia! Albert, amb tu anem a fer un petit avançament de la previsió meteorològica per aquest dilluns. Després d'aquest cap de setmana assolellat amb ventós, què ens preguntem? Continuarà la tramuntana? Continuarà aquest vent que ens ha estat acompanyant les últimes hores? Albert?
Doncs sí, el vent de component nord continuarà avui amb algunes ratxes que poden superar els 60 km per hora a la meitat nord del Baix Empordà. Després d'un cap de setmana, quan es van superar els 70 km per hora, per exemple, a la Bisbal d'Empordà i a Torroella de Montgrí, o arribant als 97 km per hora a dalt de Rocamaura, a l'Estartit. Cap a la tarda i final del dia, sense acabar de desaparèixer, però sí que ja serà força més residual la tramuntana, amb un estat de mar que també millorarà. Dilluns, i de fet bona part de la setmana, marcada per un temps majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols prims, però el sol serà el protagonista. La temperatura, tant avui com dimarts, encara relativament baixa, als llocs arrecerats del vent. De fet, ahir vam tenir algunes gelades, avui ja no, però la temperatura mínima situa al voltant dels 3-4 graus i la màxima rondarà els 16-17 graus. La tendència serà a pujar la temperatura màxima, sobretot a partir de dimecres, i el temps primaveral anirà guanyant terreny.
Gràcies, Albert. Les 8 i 8 minuts.
Supermatí, amb Marc Clapés.
I ara anem a posar-li el comentari que avui ens el porta en Martí Sabrià. Veurem de què ens parlarà avui aquí en l'informatiu de referència del Baix Empordà. Martí.
Ous estrellats. Ah. Un mes després de les eleccions al Parlament, una setmana després de les eleccions al Barça, pocs dies després de la constitució de la taula del Parlament, on podria estar temptat de parlar de política. Però un comentari d'un minut podria ser insuficient per poder entendre què vol dir Junts. Una marca que segurament, per no ser confosa, es va deixar al calaix la segona part de la tan coneguda i esmentada frase feta. Hora de sopar i sense que vingui Tom em passa pel cap aquell conegut plat madrileny que va canviar revueltos por estrellados. No em feu cas, potser encara estic sota l'impacte d'escoltar la cap de llista dient en una entrevista a TV3 que aquest era un grup d'esquerres molt d'esquerres. Parlaré, per tant, de Setmana Santa, de mobilitat i de comptar visitants. Que són les preguntes que en aquests dies em fan els mitjans, tot i haver cessat en el càrrec de gerent del grup Costa Brava Centre una mica abans de les eleccions. D'ençà que es va anunciar l'aixecament de les restriccions de mobilitat fora de l'àmbit comarcal, donant pas, mai millor dit, a la lliure circulació doncs, del territori català, sembla que tot sigui glòria, però segurament, tornant a les frases fetes, només sigui una mica de pau. Una pau que només permetrà obrir una tercera part de les places d'allotjament reglat de la comarca, atès que la mal anomenada Setmana Santa en termes turístics dura escassament 3 nits, divendres, dissabte i diumenge, i els catalans, si no tenen vacances, la resta de dies s'acostumen a treballar i a no sortir. Fer bones ocupacions més enllà del cap de setmana no serà viable fins que no s'obri la frontera amb França i es reactivin els vols amb el Regne Unit anunciats ara pel 14 de maig. Però que ningú somiï ni en gossos ni en llangonisses.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I aquest cap de setmana ha començat la primavera. Els mesos de les flors, de Sant Jordi, del pol·len, del canvi d'hora i enguany també de la mascareta, de la distància de seguretat i de mil coses més de divares de la Covid. Avui, Amagada Primavera de Charango és la cançó del dia. Amb un vestit de flors que avui pels carrers de Barcelona he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant. Era Barcelona com mig primavera, no floreix per tothom com s'espera. Era Barcelona com mig primavera, no floreix per tothom com te'n vas de la ciutat, m'ho han dit, ja ho sé, però abaixant el cap em dius avui fem com si res. En un segon, i dos, i tres, tot va parar, tot va desfer-se quan un petó sense permís va tallar la conversa. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant. Era Barcelona com, mig primavera, no floreix per tothom com.
Fent Empordà. 20 anys. Fent Ràdio Capital.
Hola, amics. Soc en Genís Bou, saxofonista i director musical dels Gramophone All-Stars Big Band. Us envio una abraçada fortíssima per felicitar aquests 20 anys de Ràdio Capital. Espero que en pugueu celebrar molts més. Una abraçada, salut.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Supermatí a Ràdio Capital.
Doncs seguim aquí al Supermatí de Ràdio Capital. 3 minuts i un quart de 9 del matí. I comencem a repassar notícies del Baix Empordà d'aquestes últimes hores. A la part final d'aquest informatiu tindrem una entrevista amb Juli Fernández, a càrrec del nostre company Dani Cortés. Però abans comencem amb altres notícies i comencem amb la Bisbal, perquè la tramuntana causa desperfectes a la nova estació d'autobusos de la Bisbal. Anna.
Sí, exacte. Segons informa el Diari de Girona, dimarts passat a la nit es va desprendre una de les planxes mentre que altres elements voleiaven a causa del fort vent. Els bombers es van desplaçar fins a l'estació per arreglar-ho. Recordem que les obres de l'estació, situada a la carretera de Cruïlles, ja estan pràcticament finalitzades. I tal com va anunciar l'alcalde Enric Marquès aquesta setmana passada, les instal·lacions entraran en funcionament el proper dissabte 27 de març.
Clara García, presidenta de l'Associació de Comerciants de Torroella, ens va explicar al Supermatí de divendres que per als comerços del municipi és més important el desconfinament comarcal que l'obertura de les botigues els dissabtes. Ens ho explica la Sandrin.
Exacte, destaca que la importància de poder obrir els dissabtes és sobretot per a la gent de fora. Pel que fa a la gent del poble, fins ara s'han pogut organitzar per anar a comprar els divendres. Això sí, des del 15 de març, que el confinament comarcal ja no és vigent, esdevé interessant poder obrir els dissabtes, ja que la majoria dels que venen de fora són gent de segona residència, principalment de Pals i de Verges. Això haurà una perspectiva de millora de l'activitat.
Bé, crec que no és tant si obrir el dissabte o no obrir el dissabte. Crec que és més important el desconfinament comarcal o local, perquè des del moment que només som la gent del poble, també t'organitzes una mica, no? I si no pots anar el dissabte, doncs hi vas el divendres o com...
I quin va ser el pitjor confinament, segons ella?
Va ser el que va començar el gener, perquè no es podien fer activitats extraescolars. Això va significar que els pares anaven a buscar els seus fills a l'escola i els portaven directament a casa. Es va notar molt als carrers, que van quedar deserts a les tardes.
Ja. I les compres a internet són un trabanc per als comerços locals, el Sandrin?
Mira, pel que fa a les compres a internet, ens va comentar que aquesta fórmula va créixer darrerament i existeix el risc que algunes persones no tornin a les botigues. Ara, també va recalcar que molta gent del poble li agrada més comprar a les botigues locals. Per atraure els clients han realitzat diverses accions. Una va ser la campanya de sensibilització per a conscienciar la gent de la importància del comerç local. Al marge d'això, mantenen una activitat a les xarxes socials i han obert una plataforma de comerç online, principalment per a la gent de fora.
Bé, nosaltres intentem estar bastant actius amb les xarxes socials, que és el que ara sembla que funciona millor. I també tenim una plataforma de comerç online. De totes maneres, la plataforma de comerç online és més per vendre a fora que amb la gent del poble. Ja. Perquè al final la gent del poble que vol comprar les botigues del poble...
I com preveu la Clara García que anirà l'estiu a Torroella de Montgrí, Sandrine?
La presidenta de l'associació està bastant optimista. Em va explicar que Torroella no és poble de platja i, per tant, no depèn tant del turisme estranger, sinó del de segona residència. Si es manté la mobilitat a dintre del país, confia que l'activitat comercial es mantindrà. Ara per ara, però, no tenim previst fer cap acció o fira amb massificació de gent de cara a l'estiu. Finalment, ens va informar que la majoria dels comerços no han rebut ajudes de l'Ajuntament ni de la Generalitat perquè la majoria són autònoms i, a més, no han estat tancats del tot. L'única aportació va ser una lleugera reducció de l'impost d'escombraries.
La majoria de comerços som autònoms, llavors no tenim massa res a demanar, tampoc. L'Ajuntament sí que va fer alguna cosa d'escombraries, crec que va reduir una mica l'impost, no massa, tampoc, dintre de segons el que ells poden fer, però subvenció directa de... aportar diners, no.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Més notícies. Fecassan denuncia la manca de locals d'oci nocturn en un cap de setmana on les xifres d'ocupació previstes es remunten a nivells previs a la pandèmia. Ens en parla en Jordi.
Diverses associacions de restauració i oci nocturn de diferents localitats turístiques adherides a la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals han denunciat la manca d'oferta legal per aquest cap de setmana, quan s'espera assolir un nivell de mobilitat amb unes xifres similars a les que hi havia setmanes prèvies al començament de la pandèmia. La patronal ha acusat la Generalitat d'haver-se acomodat i d'haver aprovat de manera sistemàtica mesures desfasades, arbitràries i incoherents. Així mateix, li han recriminat que no s'esforci al més mínim a buscar fórmules que facin compatible la viabilitat econòmica de les empreses i la protecció de la salut de les persones. Quan la gent arribi a Salou aquest vespre es trobarà amb tots els bars, restaurants i locals d'oci nocturn tancats, al marge de totes les festes que hi haurà il·legals o botellons, on la gent es reunirà sense complir en cap moment les mesures de seguretat. Salou. Així denunciava el president de l'Associació de Restauració i Oci Nocturn de Salou, Eduardo Abenozar. En aquest mateix sentit, també s'ha pronunciat el president de l'Associació de Restaurants, Tavernes i Locals d'Oci Nocturn de Palamós, Jordi Rissec. Ha assegurat que és urgentíssim que la Generalitat vegi els locals de restauració i oci nocturn com un aliat, perquè és allà on es compleixen les mesures sanitàries.
Doncs molt interessant aquest apunt de Salou, Jordi. Mira, si volem anar aquesta Setmana Santa a Salou, ja sabem tot plegat com anirà. El Consell Comarcal reconeix les empreses socialment responsables del Baix Empordà. A veure, Jordi, què ens has de dir?
El Consell Comarcal del Baix Empordà i la Xarxa Comarcal de Tècnics de Promoció Econòmica del Baix Empordà van fer el passat divendres al matí un reconeixement públic a aquelles empreses socialment responsables. Enguany s'ha valorat més que mai la capacitat d'innovació i adaptació davant les dificultats de la pandèmia. L'acte va tenir lloc el divendres 19 de març al Teatre de Palafrugell. Hi van participar el president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro, el vicepresident primer i conseller de Promoció Econòmica del Consell, Xavier Dilmé, i el primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica de Palafrugell, Joan Vigues, entre d'altres autoritats de la comarca. Hi va haver un total de 17 empreses guardonades i alguns dels criteris que es van valorar van ser alguns com la sensibilització per la contractació de col·lectius vulnerables, la cooperació amb els serveis d'ocupació o serveis socials, transparència en els processos de selecció, innovació per adaptar-se a la nova situació de pandèmia o corresponsabilització havent assumit part dels costos de l'impacte econòmic de la pandèmia per reduir els efectes negatius sobre els treballadors i treballadores. La pandèmia va suposar un gran canvi per a moltes empreses. Segons el primer tinent d'alcaldia i regidor de Promoció Econòmica de Palafrugell, Joan Vigues, és fonamental que les empreses siguin socialment responsables en un any tan difícil com el que estem vivint. El present i el futur empresarial passa per aspectes com la sensibilització envers les persones vulnerables.
I Jordi, què més s'hi va dir a l'acte?
El vicepresident primer del Consell Comarcal, Xavier Dilmé, considera que és de justícia posar en valor l'actuació d'aquells empresaris i empresàries de la comarca que en moments difícils han anat més enllà, sigui per la seva sensibilitat per integrar els col·lectius vulnerables, per la seva col·laboració amb els serveis públics o per la seva capacitat d'innovar per adaptar-se a la nova situació de forma responsable, valorant la implicació del seu personal.
Sí?
Les empreses seleccionades per la Comissió Tècnica han estat reconegudes com a empresa socialment responsable del Baix Empordà, amb el lliurament del corresponent diploma. Aquest acte tenia la finalitat de promoure la qualitat de l'ocupació al Baix Empordà sota el programa de projectes innovadors experimentals, finançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Bé, sembla que es nota que és dilluns, eh? Encara el tenim una mica dormit el Jordi. Va, desperta! Va, seguim aquí a Ràdio Capital, a l'informatiu. Més notícies. Ens anem ara cap a la Vall d'Aro perquè una denúncia a les xarxes socials explica que s'organitzen excursions de motoristes internacionals per la zona de Vall d'Aro i de la Riera de Sant Baldiri, a la zona del riu Ridaura. Gerard.
En un vídeo compartit a xarxes socials, l'activista ecologista Clàudia Auladell assegura que aquests conductors no respecten les espècies animals i vegetals protegides de la zona. El vídeo mostra un grup de motoristes en una zona boscosa travessant el riu Daura amb motocicletes de muntanya. Auladell assegura que venen d'Holanda i que són sortides organitzades per hotels a la Costa Brava.
L'activista que denuncia que no porten matrícula i que no volen que els gravin quan creuen el riu Daura.
De fet, el vídeo enregistrat per Rosa Matassans, membre del grup Natura Externa, es va gravar aquest dijous a la tarda a la capçalera del riu Ridaura, el que vertebra la Vall d'Aro entre Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu i Platja d'Aro. El vell massís de l'Ardenya, com ha explicat Matassans a Ràdio Capital de l'Empordà. Matassans ha assegurat a aquesta emissora que són holandesos perquè ha vist la matrícula d'alguna de les motos, però no ha pogut gravar. Malgrat que Rosa Matassans assegura que no només són estrangers que es passeja per la zona.
Jo hi corro bastant per allà perquè vaig fent estudis, vaig buscant plantes, fauna, i he trobat motos de tots els colors i de totes les banderes. He trobat grups de catalans, però gent gran, gent jove. He trobat, és que de tot, vull dir, no només. He trobat francesos també, grups de francesos, parelles, gent sola. He trobat motos amunt i avall constantment, que és el problema d'obrir camins, obrir camins amb zones que són hipersensibles, com és aquesta zona de la que estem parlant.
Gerard, escolta, això no és la primera vegada, no? De fet, porten temps denunciant activitats com aquesta, no?
Doncs així és, Matassans assegura a aquesta emissora que des del grup Natura Externa i la Universitat de Girona porten informant i denunciant reiteradament el pas de motos per la llera del Ridaura, dit Riera del Sant Baldiri, a aquesta alçada, i a l'administració i a agents rurals. L'ecologista, però, s'entristeix en reconèixer que han donat poques solucions i que hi ha pocs recursos. Això sí, Rosa Matassans, del grup Natura Externa, assegura a Capital Empordà que van aconseguir aturar activitats així.
Hi ha un corriol que va a prop del riu, el creua mil vegades, passa fins tot per mig del riu i darrere, clar, hi passen les motos, eh? De fet, aquest circuit es va obrir el 2013, quan gent de la zona va voler organitzar curses de muntanya i sense cap permís. Tenint en compte que és zona EIN, caldrien permisos, es va dedicar a obrir i a netejar tot el sotabosc de la zona. 6 anys després, o 5, després de nosaltres estar insistint moltíssim, agents rurals d'administració, per fi les van prohibir. Però la veritat és que ens va costar moltíssim ja això, eh?
A més, Clàudia Auladell publica al Twitter que hi ha espècies protegides i que són sensibles a pressions com aquestes. El motiu de la denúncia, a més, arriba després de mesos de confinament al Baix Empordà per la pandèmia del coronavirus i que el sector turístic permet venir als estrangers sense contemplacions i promovent un turisme destructiu, com ha sentenciat Auladell en una de les seves piulades.
I des de Ràdio Capital ens hem posat en contacte amb l'hotel Barcarola, mencionat per les dues ecologistes, i asseguren que ara mateix no tenen cap motorista com a client.
No, nosaltres no tenim cap motorista de l'hotel, tenim ciclistes, tenim grups professionals de ciclistes.
És la directora de l'hotel Barcarola, Ilonka Van Venendaal, a Ràdio Capital de l'Empordà. A més, tot i tenir a la pàgina web la possibilitat de fer excursions per la zona amb motocicletes, Van Vennedal explica que això és un servei subcontractat a una empresa externa.
Creiem amb una agència externa que van amb el seu guia i són guies professionals, inclús hi ha un forestal, i fan excursions. Nosaltres no, és com tenir un paquet de green fee o un golf, que nosaltres no tenim cap de golf, diguéssim. És com una excursió que oferim, com una activitat, com el submarinisme, com bueno, tot això.
A més, la directora de l'hotel de Sant Feliu de Guíxols explica en aquesta emissora que és la primera vegada que es veuen enmig d'una polèmica així, sobretot perquè són, com asseguren, un hotel molt curós amb el medi ambient i la sostenibilitat. Tot i això, assegura i denuncia que l'hotel no es pot fer responsable de tothom.
Que no, no, nosaltres el que fem és cuidar el medi ambient. I si fos una cosa, mira, que un client es porti mal o el que sigui, clar, no seria responsabilitat de l'hotel. Igual que un client normal, quan es porti mal al carrer, clar, nosaltres no podem fer res aquí.
Gràcies, Gerard. Més notícies, va. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'estafar una persona gran fent-li creure que els havia trencat el retrovisor del cotxe, tot això a Palamós. Els fets van passar el passat 12 de març al matí. A veure, Anna, explica'ns una mica com va anar tot això.
Doncs la víctima va notar un cop molt fort al seu vehicle quan sortia de comprar, però no en va fer cas perquè no va veure res estrany. Un cop va arribar a casa seva, un vehicle estava aparcat a la vorera i un dels arrestats li va recriminar que li havia colpejat el retrovisor del cotxe i li havia trencat a la sortida de l'establiment on comprava. El sospitós va exigir a l'home que li pagués la reparació mentre argumentava que era un metge suís que havia de tornar al seu país i no podia fer-ho amb aquella avaria. El suposat metge va posar les mans lliures al telèfon i la presumpta asseguradora li va dir que s'havia de solucionar ràpidament i que havia de pagar entre 1.500 i 1.625 euros pels desperfectes en metàl·lic i al moment. L'estafador va pujar al cotxe amb la víctima i de forma intimidatòria el va acompanyar fins a l'entitat bancària i va obligar-lo a retirar els diners. A més, mentre anaven cap al banc, el detingut va amenaçar-lo que si no pagava el que tocava, el preu pujaria fins als 5.000 euros un cop marxés a Suïssa.
I l'home va veure que l'havien estafat perquè després de donar-li els diners, el presumpte estafador va marxar a peu del banc en lloc de tornar a buscar el seu vehicle. Quan la víctima va arribar a casa seva, es va trobar que el cotxe dels estafadors ja no hi era. Després va comprovar que havia estat estafat al veure que el seu cotxe no tenia cap mena de desperfecte. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Va ser llavors quan els agents de la unitat d'investigació es van posar a treballar en el cas. Van detenir els dos presumptes autors del robatori a la Bisbal d'Empordà. Un dels detinguts tenia el permís de conduir retirat i pendent d'un ordre de vigent de crida i cerca de França per aquest fet. Els Mossos també els van denunciar per saltar-se el confinament, ja que tots dos són de nacionalitat francesa. Són dos homes de 38 i 50 anys que ja tenen antecedents per fets similars. El jutjat de la Bisbal va decretar la llibertat amb càrrecs. Els Mossos, davant de situacions com aquestes, demanen anar alerta, no fer pagaments en efectiu i trucar al 112 en cas de no estar segur si es tracta d'una estafa.
Més notícies. L'equip de recerca del Duc Bubo Bubo, el Baix Empordà integrat dins del grup de natura externa, ha localitzat i anellat enguany per primera vegada una niada amb quatre polls de duc al Baix Empordà.
Sí, es tracta d'un fet inèdit al Baix Empordà, ja que normalment es troben dos polls per niu. Possiblement això es deu a la maduresa dels adults reproductors i la seva bona alimentació. Els estudis d'aquesta espècie remunten al 1990, quan es va iniciar el seguiment. Al llarg d'aquests 21 anys s'han marcat més de 220 polls de duc. L'equip de recerca, format per 6 persones i amb el suport de la Universitat de Girona, actualment fa el seguiment de 38 territoris a tot el Baix Empordà.
Doncs continuem el Supermatí amb més notícies i ara ens anem cap a aquesta notícia que ens porta a Palamós amb l'Eugènia Güell, perquè durant aquesta setmana s'estan executant les tasques d'instal·lació del primer parc de calistènia, Street Workout de Palamós, especialment popular entre la gent jove i que inclou diversos elements gimnàstics formats principalment per barres que permeten la combinació de moviments i exercicis de flexibilitat, agilitat i força executats amb el propi pes com a única eina.
Un projecte de l'àrea municipal d'esports que el que vol és potenciar equipaments a l'aire lliure per fomentar la pràctica d'esport. La instal·lació d'aquests diversos elements els realitzarà una empresa especialitzada que actualment està ultimant aquestes tasques amb l'objectiu que el nou parc de Calistènia sigui totalment operatiu a finals de la setmana vinent. Aquest nou espai esportiu s'ubicarà a la platja Gran de Palamós, dins de l'àmbit tradicional destinat a l'activitat de vòlei platja, molt proper a la pista de bàsquet i davant del parc infantil del Passeig del Mar. Els diversos elements que formen aquest parc s'han instal·lat damunt de la sorra, amb la qual cosa es permet comptar amb una superfície tova que pugui evitar lesions davant de possibles caigudes. El parc està compost de dos conjunts de barres per realitzar abdominals i altres exercicis, també l'estació esportiva de Calistènia, que la formen 8 pals units entre ells amb escales i anelles per realitzar diferents exercicis i desenvolupar diferents capacitats físiques, com per exemple la flexibilitat, la força, la resistència muscular, l'equilibri o la coordinació de moviments. Aquest nou equipament és dins de les propostes que van sorgir, de fet, mitjançant la participació ciutadana i té un cost de compra i instal·lació de 10.645 euros.
Seguim a Palamós perquè s'ha tornat a adherir al Pacte d'Alcaldes del Clima i l'Energia Sostenible. Amb aquest document, tots els municipis europeus adherits poden adoptar mesures per afavorir l'estalvi energètic i les energies renovables. Seguim amb l'Eugènia.
Els ajuntaments signants assumeixen el compromís de reduir com a mínim el 40% de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle l'any 2030 respecte a l'any 2005 i també l'adopció d'un enfocament conjunt per l'aplicació de mesures que permetin abordar la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. Xavier Lloberes és el regidor de Medi Ambient a Palamós i ha explicat a Ràdio Capital què suposa això pel municipi.
Canviar les plaques solars de l'edifici municipal, que la brigada, els vehicles municipals de la policia siguin elèctrics, que no siguin de consumibles de CO2. Per exemple, la creació de carrils bicis. Són una sèrie d'accions que hem estat fent durant aquests darrers anys i que continuarem fent. Canviar les il·luminàries de la via pública, que siguin menys contaminació lumínística.
L'Ajuntament de Palamós elaborarà el seu pla en un termini de màxim 2 anys i en aquest pla hi ha escrites totes les accions que s'hauran de dur a terme per arribar a aquests objectius mediambientals que ha establert la Unió Europea per l'any 2030. D'aquesta manera, la majoria de les actuacions, com dèiem, doncs, es dirigeixen a reduir el consum energètic que es deriva de l'activitat de l'Ajuntament, però també d'altres sectors, per exemple, el domèstic, serveis, transport i gestió de residus, a més de promocionar les fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.
Aquestes solucions locals han d'ajudar a promoure una energia segura, sostenible, competitiva i contribuir a reduir la dependència energètica dels consumidors més vulnerables, no?
El desafiament de la crisi climàtica actual requereix el compromís de totes les administracions en un plantejament global, integrat, a llarg termini i sobretot basat en la participació ciutadana i la promoció de l'energia sostenible. L'abast d'aquest document respondrà a directrius que s'estableixen per part de la Comissió d'Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari base d'emissions i una avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Llavors, per realitzar aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, que és la coordinadora territorial del pacte a les comarques gironines. I a més, l'Ajuntament de Palamós també realitzarà un informe, com dèiem, bianual de seguiment per l'avaluació, control i verificació d'aquests objectius. Palamós ja es va adherir a aquest pacte. Bé, a l'any 2014, el Pla d'Acció d'Energia Sostenible, que es va elaborar d'acord amb aquest pacte d'alcaldes l'any 2012.
Perfecte.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Seguim amb més notícies perquè l'Auditori dels Caputxins de Figueres ha acollit aquest dissabte, 20 de març, al migdia, l'entrega dels Premis Educació Josep Pallach 2020-2021, impulsats per la Fundació Josep Pallach en tot l'àmbit català. Ens ho explica l'Eugènia Güell, també.
Durant l'acte es van entregar els guardons dels diferents concursos que integren enguany el projecte. El 6è Premi Josep Pallach de Narrativa Curta, que el va convocar les regidories de Cultura i d'Educació de l'Ajuntament de Begur, el 17è Premi Josep Pallach Pallach de les Experiències Educatives, organitzat per l'Ajuntament de Figueres, i el 6è Premi Josep Pallach d'Artistes Periodístics sobre Transversalitat Educativa, que organitza Palafrugell. En el cas de Begur, la persona encarregada de lliurar els guardons va ser la regidora de Cultura, Gemma Coll, que durant el seu Parlament va posar en valor la figura de Josep Pallach. Va dir que agrada molt des de l'Ajuntament que l'alumnat posi en pràctica la seva imaginació i plasmi en format de relat els valors del compromís social i la solidaritat. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Begur, a més, també va aprofitar per fer una crida a augmentar la participació al certamen en els propers anys.
Molt bé. anem a parlar una mica de cultura, perquè el Parc dels Estanys de Platja d'Aro acull una exposició a l'aire lliure d'escultures de Martí Rom. Ens ho explica en Sergi.
L'exposició inclou 18 peces escultòriques de gran format i sota el títol De l'equilibri inestable, els guardians dels somnis, mostra obres en les quals el ferro n'és l'element protagonista. Rom és capaç de tractar objectes quotidians i donar-los un nou i diferent significat, entre surrealista i abstracte. I les escultures que es podran veure al Parc dels Estanys simbolitzen la simbiosi entre objectes de diferent format i la pròpia natura. Martí Rom, nascut a Barcelona l'any 1955, és un polifacètic artista que ha realitzat obres en diversos àmbits artístics a part de l'escultura, des de la fotografia al disseny, passant per les performances i d'altres variants. Al llarg de la seva carrera ha exposat arreu del món i algunes de les seves obres s'exhibeixen de manera permanent en espais públics.
I escolta, Sergi, què es trobarà la gent que visiti el Parc dels Estanys? Mira, m'ha picat la curiositat.
El Parc dels Estanys és un gran espai natural de Platja d'Aro inaugurat el 2012. Els seus 150.000 metres quadrats permeten combinar la visita didàctica en quant a vegetació, cicle de l'aigua i observació d'ocells amb l'exposició de peces artístiques. De fet, abans de Martí Rom hi han exposat altres artistes que hi han deixat testimoni amb obres instal·lades permanentment al parc. La mostra de Martí Rom es podrà visitar des del 20 de març fins al 18 de juliol. L'horari serà el mateix del parc, de març a abril, de 8 a 6 de la tarda i de maig a juliol, de 7 a 9 de la nit.
Moltes gràcies, Sergi.
Supermatí a Ràdio Capital.
Ja ho hem dit a l'inici del programa, avui tenim entrevista que el nostre company Dani Cortés ha fet a Juli Fernández, la soltarem d'aquí un moment, i ara anem a comentar aquesta notícia de Palafrugell, que el ple de l'Ajuntament de Palafrugell va aprovar dijous passat un pla local de mesures econòmiques per pal·liar els efectes de la Covid-19 en què s'invertiran 10 milions d'euros. Anna.
Sí, i aquests 10 milions d'euros són fruit del romanent de tresoreria obtingut en la liquidació de l'exercici 2020. La inversió més gran, de 3 milions i mig d'euros, es destinarà a promoure la cohesió social. Això inclou afavorir l'habitatge als grups més desfavorits, més ajudes a famílies afectades per la crisi, ajuts a l'educació i millora de la formació digital d'infants i famílies.
En segon lloc, també es destinaran 2 milions i mig d'euros a la millora de la mobilitat.
Gran part d'aquesta inversió es destinarà al projecte de desdoblament de l'Avinguda Espanya. A més, però, també es fomentarà l'ús de la bicicleta, es milloraran aparcaments i senyalització i es suprimiran les barreres arquitectòniques. Després, també es destinaran 2 milions d'euros al foment de l'economia, amb la convocatòria d'ajuts al sector comercial, la innovació en productes turístics i l'impuls de les activitats industrials del territori, entre d'altres.
Finalment, s'invertirà 500.000 d'euros en la transformació ecològica i digital.
Aquí es vol millorar la qualitat ambiental en zones urbanes i rústiques, implantar el vehicle elèctric i reduir el consum de residus fòssils als equipaments municipals. Pel que fa a la part de transformació digital, aquesta inclou el desplegament de la fibra òptica i l'increment de tràmits electrònics amb la ciutadania.
Doncs a continuació escoltarem aquesta entrevista que el nostre company Dani Cortés ha fet a Juli Fernández. Aquesta entrevista que suposarà que ens passem una mica de les 9 del matí avui. Per tant, demanem disculpes al nostre company Àlex Mata perquè s'hi posarà una mica més tard, però anem ara ja amb l'entrevista amb el company Dani Cortés i el Juli Fernández. Som-hi.
Què tal? Bon dia. Saludem des de l'estudi Juli Pedrero de Ràdio Capital al centre de Palafrugell. Ja ho sabeu, ens podeu venir a veure aquest estudi nou de trinca al centre comercial Cavallers, un estudi que estrenarem d'aquí molt poc, però de moment estem, ja ho sabeu també, en emissions, en proves, i com vam fer la setmana passada, el primer que volem fer des d'aquest estudi és copsar la realitat política i social de la comarca, i en concret, començant per aquí, per Palafrugell. Fa uns dies podíem parlar amb l'alcalde, Josep Pi Ferrer, i avui tenim amb nosaltres el cap de l'oposició i portaveu del PSC, Juli Fernández. Bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut a l'estudi Juli Pedrero de Ràdio Capital.
Gràcies, fantàstic que estigueu aquí, perquè jo crec que això també ajudarà no només a la informació que podeu donar, sinó també a veure si aquestes galeries són capaços tots de reactivar-les.
Sí, sí, de fet, 100% necessari. Bueno, ja sabem, no, que això, que aquest estudi és la casa de tots els palafrugellencs i tots els baixempordanesos. Aquest és el primer cap de setmana amb mobilitat lliure per tot el país, i de fet ja es nota, no, que hi ha més gent pel carrer. Li preocupa els efectes de la mobilitat en els contagis a casa nostra?
Sí, a mi em preocupa el fet de que, malgrat que evidentment que s'està fent un esforç important i que les administracions també estan fent un esforç, jo crec que hi ha un tema que encara ens falta, que és l'autoresponsabilitat, no? Jo ahir vaig anar per un tema de feina a Barcelona i tornant cap aquí, que devien ser cap a les 8 del vespre, doncs bueno, la circulació que hi havia era impressionant, no? Jo entenc que la gent pot tenir moltes ganes, jo només demano que si realment la gent, malgrat que es puguin moure, compleixen totes les normatives que els diuen i per tant que només intentin anar amb la bombolla de convivència i per tant fora trobades d'amics, d'amistats, això pot funcionar. Si no es poden trobar, que si tenim una altra, diguéssim, pujada, com és previsible que sigui, però si és molt i molt gran, doncs tinguem conseqüències de cares al propi estiu.
Clar, tenim aquest equilibri fràgil entre salut i economia, i el que és cert és que a l'economia de casa nostra li feia falta aire urgent.
No, si jo no discuteixo la mesura. Si realment tothom fos autoresponsable, la mesura ja és positiva, però tinguem en compte que, per exemple, els establiments d'hostaleria poden obrir de les 2:15 del matí fins a les 5 de la tarda. El problema que és el fet que hi ha és que la gent no és autoresponsable. Per tant, si te diuen que només has d'anar a la teva bombolla de convivència, per què no ho compleixes? Si te diuen que realment no pots fer aglomeracions de gent, jo crec que si realment la gent es comportés amb responsabilitat, les mesures ja són correctes. Jo crec que si tot funcionés bé, la previsió que pot tenir el govern de, a partir del 29, obrir també els vespres, seria positiu. Però, clar, tot depèn de com es comportem.
Clar, vostè, no el veig gaire optimista, per tant, amb el comportament de la gent.
Bé, per lo que més que optimista, jo sóc realista. Si veiem el que ha passat en els últims mesos en alguns espais, veiem aquestes concentracions, que per exemple aquí hi ha ciutats que cada setmana han d'intentar doncs, suprimir diferents festes il·legals que hi ha. La veritat és que la gran majoria de gent es comporta correctament, però sempre després hi ha un grup de gent que no es comporta bé. Jo només dic una cosa, anem avui, per exemple, ens despassem a platges, malgrat que fa un dia així, i veurem que, doncs, que hi ha concentració de gent, que la gent també a vegades tampoc respecta les distàncies, inclús quan estan en grupets, no? Aleshores, jo dic, les mesures que fa el govern són correctes, la voluntat que té el govern és trobar aquest equilibri entre salut i economia, però necessitem també que la gent hi col·labori, i col·laborar vol dir ser autoresponsable.
Falten controls, potser, de la policia local?
Bueno, la policia local jo crec que pot controlar, però hi ha un primer control, que és el que depèn de cadascú de nosaltres, que jo crec que aquí la societat també ha de madurar una mica més. Vull dir, la policia ha de vigilar, òbviament, segurament que falten controls, els Mossos també ha de vigilar, però no podem tenir un policia a cada cantonada. Hi ha una part que depèn de nosaltres, i és que si ens diuen que ens desplacem només a l'ampolla de convivència, doncs complim això, ja, perquè ja arribarà el moment de que puguem tenir molta més mobilitat. Però és que l'any que hem passat, aquest any que estem passant, sobretot moltíssimes famílies i molts establiments, bé, jo que a més, a part de polític, doncs tinc una activitat que tothom sap la que és, que em relaciono amb les empreses, amb les famílies, hi ha molta gent que ho està passant, i molta gent que no se'n sortirà. Molta gent que jo sempre dic, les conseqüències econòmiques d'aquesta crisi de salut les començarem a repuntar a partir del 2024, però d'aquí al 24 hi ha molt de camí per recórrer.
Clar, aquests sectors que necessitaven aire, que potser no se'n surten, sectors econòmics, comerciants, hotelers, etc., clar, es queixen que no han arribat prou ajudes d'enlloc. Després parlem dels paquets d'ajudes municipals, però com a portaveu socialista jo li he de preguntar pels 11.000 milions d'euros que ha anunciat Pedro Sánchez, un any després de l'inici de la pandèmia, tot sigui dit. Quan arriben a les butxaques de la gent d'aquí que ho necessita?
Bé, jo aquí faria... És veritat que aquí... O sigui, jo crec que les ajudes, com sempre, sempre seran poques, perquè la millor ajuda que hi ha és aquella que t'ha de fer la teva activitat en condicions. Crec que el govern local ha aprovat dos paquets d'ajudes en el qual la PSC ha donat suport de consens que han sigut dintre de les nostres capacitats, que són les que tenim, que jo crec que han funcionat. Crec que la Generalitat, encara que hagi sigut d'una manera molt esglaonada, també hi ha alguns sectors que ha donat ajudes importants. Crec que el govern central, encara que aquest últim paquet arribi tard, no podem oblidar les diferents ajudes que s'han donat, sobretot als CDC d'activitat d'autònoms, i també el tema dels ERTOs, que malgrat que hi ha gent que encara no ha cobrat, tampoc podem oblidar-nos de les dues línies ICOs que varen treure, que ara inclús es prorrogaran. Per tant, sí que són ajudes aquest últim paquet que arriba tard, però vull recordar que aquest últim paquet, que dels 11.000 milions d'euros, bàsicament el que arribarà a les empreses seran 5.000 milions d'euros. Bé, nosaltres, que també hem fet el càlcul més o menys a la gent que li pot arribar a tocar, la gent que ha tingut reduccions del més del 30%, per exemple, que estiguin a mòduls, tothom tindrà una ajuda mínim de 3.000 euros, i la resta d'activitats, si has tingut reducció de menys del 30%, doncs bé, serà un 40% sobre la diferència de facturació 19-20, mínim 4.000 euros, màxim 200.000 euros. Bé, però és com tot, les ajudes sempre són relatives i sempre pot un poc pensar, escolta, són poques, és veritat. I nosaltres, quan a vegades a mi em diuen, bueno, és que Alemanya ha donat X fa mesos que ha donat molts diners a fons perdut, però nosaltres no som Alemanya.
O sigui, és que Foment del Treball deia que caldria multiplicar, em sembla que per 5 les ajudes que ha presentat el govern espanyol per assemblar-nos a Alemanya, França, etc.
Clar, però és que assemblar-nos, però és que nosaltres som Espanya. Jo a vegades a mi les comparatives, jo vull comparar-me amb les nostres capacitats i per tant Espanya, per molt que vulguem, per molt que diguem que hem avançat en els últims anys en moltes coses, ni som França, ni som Alemanya, ni som Holanda, perquè venim d'on venim. Per tant, a mi aquestes comparacions no serveixen. Jo penso que s'ha de comparar allò que fas en funció de les teves possibilitats. I no oblidem una cosa, que al final tots aquests esforços que s'estan fent per donar ajudes i el que vindrà d'Europa d'aquests 140.000 milions d'euros tampoc seran gratis. Per tant, segurament que aquestes ajudes tindrem a la millor els vostres fills i els vostres nets estaran pagant part d'aquesta ajuda. Per tant, que això d'alguna manera sí que és veritat que s'ha de fer un esforç addicional, però pensem que el dèficit que pot tenir un estat, sigui el que sigui Espanya, sigui Itàlia, sigui França, el dèficit només se soluciona en el futur, o amb menys despesa o amb més impostos. Per tant, aquesta festa, que s'ha de seguir fent i s'ha de ser apostant pel sector, finalment algú la tindrà de pagar. Qui la pagarà? Les generacions futures.
Clar, però, per tant, com evitem, vull dir, amb aquest, constatant que és molt difícil donar ajudes directes com han fet altres països, com fem que l'economia del Baix Empordà es mantingui, que no tanquin hotels, que no tanquin restaurants, que no tanquin comerços?
Bueno, jo crec que, a veure, ajudes s'han anat donant, jo crec que la gent pot pensar, escolta, ha sigut poques, però s'han donat. I aquest últim paquet, malgrat que arribi tard, que és un paquet important, home, pot haver-hi establiments que rebin realment ajudes a fons perduts entre 4.000 i 200.000 euros. Que també pot ser de dir, escolta, és que són insuficients, molt bé, però jo crec que les ajudes, tot i que arriben tard, arribaran. A mi el que em preocupa més aviat més que això és que hi ha empreses que, malgrat les ajudes que vinguin, no podran subsistir. Perquè també tenim uns sectors, i és la segona crisi important que tenim. El 2008, si no recordeu, va haver la crisi financera, que ens va agafar amb una situació d'endeutament galopant a les empreses, sobretot de famílies, perquè els bancs donaven calés molt i molt fàcil. I tenim una assignatura pendent aquí al nostre país, i és la cultura financera empresarial, que jo crec que això també s'ha de començar a treballar, de fer, escolta, s'ha de muntar empreses? Sí, però jo crec que cada empresa que es munti ha d'anar acompanyada d'un pla de viabilitat, per saber si aquella empresa que muntem i el sector que volem tocar és una empresa que realment té el fonament per ser viable. Per tant, també els governs, tant la Generalitat com el govern central, fixa que una de les condicions que posa per donar aquestes ajudes directes és que el 2019 no tinguis pèrdues. Perquè pensen que si el 2019 has tingut pèrdues, el 20 és obvi que has tingut pèrdues encara més perquè l'activitat ha baixat més, però no volen donar ajudes a fons perdut a sectors o a empreses que saben que a la millor d'aquí 6 mesos han de tancar. Per tant, el fet de dir quin tipus d'ajuda donem i a quin sector ajudem, hi ha un tema bàsic que és el tema de que aquell sector o aquella empresa sigui viable econòmicament.
Ajudes municipals, parlat ara del govern espanyol, de la Generalitat també una mica. A la primera onada de la pandèmia vam tenir un primer miratge, potser, vaja, una primera alegria pel fet de la unanimitat que hi va haver al ple de Palafrugell, de tots els grups, per donar suport a un paquet d'ajudes, que després s'ha anat repetint, però ara ja en l'últim paquet de 10 milions d'euros que havia preparat el govern municipal, el PSC ja no hi ha donat suport. Per què?
Sí, però aquí després una cosa. Aquest últim paquet de 10 milions d'euros no és un paquet d'ajudes pel Covid-19, no ens enganyem. Aquí el govern ha fet dos paquets d'ajudes de Covid. Un primer paquet que va ser el mes de maig, que va arribar tard, d'1.800.000, que el PSC va donar suport perquè a més va ser el que ho va impulsar. Un segon paquet d'ajudes de Covid que es va aprovar el ple passat, que era de més d'un milió d'euros, que eren ajudes directes a establiments i també a el que són serveis socials. I un tercer paquet, que no són ajudes al Covid, és un tercer paquet que ve com a conseqüència de la flexibilització de regla de despesa, que el govern central ha decidit que aquells governs, ajuntaments que tenien estalvis acumulats de fa molts anys, poguessin destinar-los a propostes d'inversions, que no són del Covid, perquè algú pot dir quina relació té el Covid-19 amb que el govern actual vulgui acabar l'antic Museu de Suro, o quina relació té el Covid-19 amb el que el govern actual vulgui canviar la pista tartan de la pista d'atletisme. No té cap sentit això, per tant, no és una proposta del Covid-19. Nosaltres per què hem dit que no a aquesta proposta? Bàsicament perquè entenem que és una ajuda extraordinària que el govern permet que es gastin els diners, els ajuntaments, i quan és extraordinària ha de fer front a despeses extraordinàries, perquè l'ordinari s'ha de fer amb el pressupost ordinari de l'Ajuntament, que tenim, per fer inversions tenim bàsicament 4 milions d'euros anuals. Per què nosaltres hem votat en contra, primer? Perquè és una proposta, un paquet de 2 milions d'euros, dels quals 3 i mig estan gastats, estan compromesos, d'aquests 10 milions i mig, d'aquests 10 milions, perdó, 3 milions i mig es van gastar o comprometre a ple passat, que era l'Avinguda d'Espanya, per un costat, i també un paquet d'ajudes que es finançaven amb aquest paquet de 10 milions d'euros. Hem dit que no perquè, a més, està tot col·locat en paquets per àrees, però no hi ha cap concreció. L'única concreció que a mi em donaven en el plenari d'aquest dijous, el senyor Vigues em va contestar, doncs, que això servia, entre altres coses, per afrontar el mercantil, per afrontar acabar l'obra de l'antic Museu de Suro, que ja fa 2 anys que ja està acabada, per canviar la pista de tal tant d'atletisme, i jo els deia, home, això és una miqueta, és una vergonya, però aquest tipus de paquet d'ajudes hauria de servir per fer projectes estratègics a Palafrugell. O sigui, què volem que sigui a Palafrugell en els propers 20 anys? No per fer coses ordinàries, la pista de tal tant s'ha de canviar en el pressupost ordinari. Aquí a Palafrugell, històricament, si hem vist, s'han fet projectes estratègics. Jo què sé, per mi, què és per mi un projecte estratègic? Allò que te fa una inversió o una actuació que fa un referent a Palafrugell.
Però, per exemple, sí que diu, sí que el pla inclou, per exemple, 3 milions i mig d'euros per d'ajudes a l'habitatge, per ajudes per famílies afectades pel coronavirus, ajuts a l'educació, transformació digital...
Sí, d'aquests 3 milions i mig d'euros hi ha una gran part que ja està gastada en el paquet anterior. I quan dius d'habitatge, i tu li dius al govern, escolti, d'aquest habitatge vostè què em vol dir? Palafrugell té un problema d'habitatge, que és que ha de tenir habitatge públic, social, de titularitat municipal. Tenim 2 pisos nosaltres, Palafrugell, per tant, per què no som capaços de comprar habitatge públic de les pròpies entitats financeres que estan tancades, intentem negociar-ho amb un preu i tenir com a mínim 25 habitatges nostres per situacions d'emergència? Aquesta proposta no hi és. Per tant, hi ha una sèrie d'actuacions que jo, quan jo me refereixo que han de ser coses estratègiques, o sigui, algú es planteja com sortirem nosaltres d'aquesta crisi i què es passarà per la vida del 2025-2030? I jo posaré un exemple del que s'ha fet a nivell de Palau quan hem fet coses estratègiques. Per mi, què és un tema estratègic? Per exemple, quan es va decidir fer l'actual Museu de Suro, tema estratègic, quan es va decidir en el seu moment fer la Fundació Pla, o el nou edifici d'educació per gent, per gent gran o adults, o quan es va decidir fer el teatre municipal, tot això és el que tu, o quan es va decidir fer la piscina municipal, tot això són elements estratègics que te diguéssim, traient Palafrugell cap a un referent comarcal o provincial. A mi que un tema estratègic pugui ser el canviar la pista de tant o acabar...
Però és el moment ara de fer grans projectes estratègics?
Amb aquests 10 milions d'euros sí, perquè la resta ho ha de fer en pressupost ordinari. O sigui, Palafrugell té 4 milions d'euros cada any per gastar-se en aquestes coses que tu em dius, però si no afronten aquests moments el projecte estratègic per dir com sortirem d'aquesta crisi i com agafarà Palafrugell la trempera que necessita per tornar-se el referent, estem veient com municipis del costat es passen pel davant. Ho estem veient,
amb què?
Amb moltes coses.
Quins projectes ara, si em pot dir un projecte que ara pogués ser estratègic i positiu per anar endavant?
Jo, per exemple, mira, podem definir que Palafrugell en els propers 2 anys pugui ser un referent provincial en formació superior i mitjana en temes turístics, per exemple, mediambientals? Podem rehabilitar l'antic escorxador com a centre universitari? Això és un tema estratègic. Convertir Palafrugell en una referència educativa. Podem ser capaços d'activar, fer un pla estratègic per reactivar la zona industrial? Perquè es vinguin indústries a Palafrugell vinculades a tercer sector que genera ocupació de millor qualitat? Podem ser capaços de fer un hotel-escola a l'antic hospital? Això és un tema estratègic, que és el que t'he dit, escolta, jo faig una inversió que no me la podré fer si amb aquests diners, perquè si no, no podrà fer-ho mai l'Ajuntament, perquè arreglar l'antic escorxador són mínim 3 milions i mig d'euros. Clar, això ho afrontem amb una ajuda extraordinària, com és aquesta, o no la podem afrontar mai, i aquests espais, si no actuem en 2 anys, cauran. Per mi, què va ser un tema estratègic? Per exemple, quan jo vaig decidir fer el vial de circunvalació que connecta Esclanyà a zona industrial, ell és un tema estratègic perquè va arreglar la mobilitat.
Clar, el dubte, quan abans li deia el concepte de miratge, durant la primera onada i amb aquestes ajudes era perquè un tenia la sensació que podia haver una entesa entre els dos principals grups, entre el govern i el principal grup de l'oposició, per dur aquestes apostes endavant i que les propostes que pogués fer el PSC el govern les escoltés. Això, estem a prop de poder-ho aconseguir, de poder tenir un espai més de diàleg, perquè sembla que realment uns diuen una cosa, els altres no escolten, van a la seva.
L'hem tingut. El primer paquet de mesura d'1.800.000 euros, vull recordar que el va fer el PSC. I en aquest moment nosaltres vam assumir, entre altres coses, perquè em van demanar...
Què vol dir que el va fer el PSC?
Que em van demanar ajuda perquè el primer document que dona el govern per aquest paquet de mesura d'1.800.000 eren un foli i mig. I finalment la nostra proposta eren 12 folis i va pràcticament assumir tota, perquè no sabien ni com afrontar les ajudes a donar. El segon paquet d'ajudes, que va ser més d'un milió d'euros, que es va aprovar al ple del febrer, també dos mesos tard, també va ser una proposta feta amb consens del govern i el PSC, que finalment la va votar tothom. O sigui, nosaltres ja hem intentat fer propostes, però un exemple més, ordenances municipals. Com puc donar jo suport a unes ordenances municipals? Ordenances que, recordem tots, que el mes de maig es modifiquen totes perquè per reduir, per exemple, per Covid-19, reduir la taxa d'ocupació, taxa d'escombraries, taxa d'edició d'obra menor, i quan aprovem les ordenances al mes d'octubre, pel 2021 desapareixen les bonificacions perquè el govern entén que a la millor el 2021 ja no hi haurà Covid-19. I ara ens trobem que estem pitjor que l'any passat i ara hem tingut de tornar a modificar les ordenances. Quan jo els hi plantejo el mes d'octubre, escolteu, aprovem les ordenances a les mateixes bonificacions que tenim perquè el 21 serà pitjor que el 20. Doncs no em fan ni puto cas, però, o sigui, el PSC ja és responsable en tot allò que creu que pot aportar. I jo vaig dir en el plenari del dijous, vaig dir, escolta, el fet de que el PSC en aquest paquet de 10 milions d'euros sense concretar no doni suport, no vol dir que quan vostès portin les actuacions concretes, perquè tot això ara el que han fet ha sigut aprovar un marc d'actuació i ara caldrà que vinguin totes una per una a l'Ajuntament per aprovar-la, perquè no hi ha cap projecte aprovat. L'únic que tenen aprovat és desdoblar l'Avinguda d'Espanya en la primera fase, que és la que va de la plaça que connecta l'autovia amb el que és el carrer Àngel Guimerà, que arriba fins
al Mercadona, diguem.
No, Mercadona no. O sigui, la primera fase que hi ha és plaça d'en Pallac, que és la rotonda que va cap a l'autovia de Calella, sí. Fran, fins al carrer Àngel Guimerà, que és el que baixa de la piscina.
Val.
Sí, aquesta és la primera fase, l'única que he aprovat. Això són 3 milions d'euros.
Vostès hi van votar a favor d'aquesta?
No, en contra.
En contra.
Clar, perquè fixa't una cosa. O sigui, ara fem aquesta operació en 3 milions d'euros i ens quedem aquí. Però caldrà fer la segona fase, que és la que va d'Àngel Guimerà fins al carrer Ample, i la tercera, que és carrer Ample, fins a la plaça del Floreal. Aquest projecte val 7 milions d'euros. Ara en gastem 3, amb una ajuda extraordinària. Qui ha d'afrontar els propers 4 milions d'euros? Quin govern serà capaç d'invertir 4 milions d'euros en desdoblar una carretera? Que és veritat que jo crec que aquesta és una carretera que hi ha molta circulació. Però jo en el primer vaig dir, escolta, una cosa és que hi hagi retencions, cues, diguéssim, i altra cosa és que hi hagi una congestió de circulació, vull dir que hi hagi molta circulació. Però clar, aquí cues, en aquesta carretera, cues es fan 3 setmanes a l'estiu.
Però és que, el que teníem entès nosaltres, bàsicament pel Diari Oficial de la Generalitat, és que s'havien aprovat les 3 fases.
Les 3 fases urbanísticament, però a nivell econòmic només hi ha una sola fase aprovada. O sigui, el govern ha aprovat les 3 fases. Les 3 fases valen 7 milions d'euros. I ara ha aprovat executar la primera fase, que és la que va des de Pallac, fins a la Guimera. Aquesta fase sola val pràcticament 3 milions d'euros. Clar, com afrontarem els 4 milions de restants? O sigui, el govern que vingui tindrem desdoblada Mercadona fins a el que és Flaça Soleal, un carril únic, arribarem fins a la piscina, 2 carrils més, i el del mig qui ho farà? Algú haurà d'acabar-ho, no? Perquè suposo que el govern que vingui no enderrocarà les... Jo crec que no seria millor en aquests moments afrontar i fer un sol carril per banda arreglat, una rotonda al carrer Ample, que és la que tindrà la congestió, bones voreres, bons carrils bici i deixar-ho amb un sol carril més ample. Per què 4 carrils? Perquè, en definitiva, aquests 4 carrils, a mi, si m'hagués fet la Generalitat... Recordem que això arrenca, jo en aquell moment estava governant, quan es dobla tot el que és la carretera de Llofriu, la Generalitat fa el desdoblament fins a la plaça que hi ha el Mercadona i fins a la plaça que hi ha el del... Nosaltres, en aquell moment, vam intentar apretar la Generalitat, que en aquell moment hi havia el tripartit, perquè la fessin fins a la plaça d'en Pallac, perquè haguessin assumit el cost ells. I bueno, dintre d'un projecte de 900 milions d'euros, ficar-ne 4 més, doncs suposo que aquest, però la Generalitat es va tancar en banda i va dir que, arribava només a la plaça del Floreal. Tant, ara en aquests moments, pregunto jo, per 3 setmanes de cua a l'estiu que hi ha, a més a més, concentrades en cada setmana i quan hi ha concerts a Cas Roig, amb hores concretes, cal hipotecar 7 milions i mig d'euros per tot? No seria millor fer arreglar-la tota, perquè és veritat que s'ha d'adequar l'entrada de Palafrugell, amb un carrer per banda, bones voreres, bon enllumenat...
Era un dels grans projectes de mandat del senyor Piferrer.
Bueno, a mi em sembla molt bé. Home, també, jo també ho portava al programa electoral, eh? Que si agafem un programa electoral, jo portava de topar l'Avinguda d'Espanya. Però és que una cosa és quan nosaltres presentem les eleccions del 2019, algú pensava el que passaria el 20 o el 21? No. O és que o algú pensa que ara, per exemple, que el govern central, tothom parla, s'han de complir els pactes. El pacte que es va signar pel govern central per governar PSOE i Podemos, aquell pacte és vàlid en aquest moment? Tot s'ha de complir, perquè hi ha moltes coses que no es podran complir, perquè la situació és diferent. I jo crec que inclús el propi govern de Palafrugell, el seu pacte de govern, que el desconec, si l'han modificat o no, jo els vaig dir, escolti, vostès han d'actualitzar l'acord de govern, perquè l'acord de govern signat el 2019, en aquell moment ja no és vàlid, perquè tot això ens ha superat. Per tant, ara calia fer això. No és més urgent, per exemple, que si el govern s'ha de gastar 4 milions d'euros en aquesta fase, puguem fer un pla de barris important per arreglar els pisos de Sant Martí, que són els pisos que hi ha davant de la policia, que el dia que hi hagi un incendi es cremarà tot, perquè ja la meitat de l'any està connectada als comptadors que no existeixen. O sigui, hem arreglat la Soleda, molt bé, amb un pla de barris que la Generalitat va pagar la meitat i l'Ajuntament va pagar 5 milions d'euros, però si en aquest barri no actuem, el dia que passi alguna cosa, després ho sentirem tots. Per tant, jo crec que les prioritats que podia tenir el govern de gent del poble i Esquerra el 2019, igual que les que tenia jo, ja dic que el meu programa electoral portava de doblar l'Avinguda d'Espanya. O sigui, jo no estic enganyant a ningú. Aquí dius que ara, en aquests moments, jo reajusto les meves prioritats perquè la situació és diferent.
Jo ara, escoltant-lo, pensava que crec que és molt necessari que un dia d'aquests tornem a fer un programa com el que vam fer de govern i oposició, un debat entre el senyor Piferrer i vostè, perquè realment hi ha moltes coses per explicar aquí a Palafrugell i moltes coses per debatre i un gran, dos models que semblen sí, aparentment diferents. Ja que tenim aquest estudi nou, doncs jo crec, lloc on, per cert, hi ha Antoni Celles, el nostre company Toni Celles, que ens ha vingut a veure.
És que són dos models diferents, per això, entre altres coses perquè el meu model de ciutat la gent el coneix i el d'en Piferrer, que m'hi ha quedat ple, li demanem quin és el seu model de ciutat, perquè un govern seriós, un govern que us hagués treballat, quan arriba el ple del dijous, hagués portat un document d'un pla estratègic de per què vol fer aquestes estacions. A mi no em serveix que em digui el senyor alcalde, és que això són peticions que ha fet les àrees. Escolti, les àrees tothom fa peticions, però el govern ha de tenir una estratègia d'on te vol arribar, on te vol portar per la vida en el futur. Per tant, vostè m'ha de venir aquí amb un document, encara que sigui de 5 fulles, que em digui quines són les seves prioritats i per què aquest ordre de prioritats. Perquè al final la política tot té un què. I és molt legítim. Jo inclús els he dit molta vegada en el plan, escolti, aquest govern per mi és legítim. Jo, tot el meu respecte per ell, i jo ajudo tot el que faci falta, però vostè ha de tenir un full de ruta de per què en aquests 10 milions d'euros vostès decideixen. I ara, per exemple, escoltava el mercantil. Escolti, si realment volen fer el mercantil, que a mi em sembla bé, primer hem de refer el tema del consorci fraternal, perquè el consorci fraternal es fa, en aquell moment que a més el faig jo, per aglutinar mercantil i fraternal, per arreglar mercantil per un costat i el teatre el fraternal per l'altre. Si ara treuen això, mercantil, hauran de dissoldre el consorci, i això voldrà dir que també haurem d'indemnitzar a la persona que explota en aquell moment l'activitat del mercantil.
Però no serà la mateixa que està previst ara mateix el mercantil?
El mercantil està previst que hi ha un consorci entre el mercantil, ha de ser un espai de restauració,
sí,
de restauració, i el teatre tenia de rehabilitar-se per convertir el teatre adequat a les noves condicions que hi ha de normativa, perquè en aquell moment no compren normativa. I haguessin tingut també un espai polivalent vinculat al fraternal i al propi municipi.
Però gestionat per la mateixa persona que el fraternal?
Pel consorci. O sigui, el consorci té un encàrrec de gestió amb una persona, que en aquell moment porta el fraternal. O sigui, gestionat per la mateixa. Si això es vol canviar, que no dic pas que no, caldrà canviar primer el consorci, perquè si no al final és igual que l'antic museu de Suro. O sigui, hi ha un pla d'equipaments culturals que s'aprova el 2015, que en Piferrer ja estava regidor, i entre altres coses diu que l'antic museu seria un centre d'arts escèniques per col·locar el que és l'aula de teatre, aula de dansa, diferents, les diferents corals, i ara resulta que aquest govern sembla ser, que en diuen, que la planta baixa volen traslladar l'IPEP.
Ah, del fraternal?
De l'antic...
Ah, sí, del mercantil.
Antic museu,
ah,
antic museu, sí, sí. Planta baixa volen... Escolti, primer jo discrepo obertament, perquè estem hipotecant un local que era per un ús concret. Però si vostès volen fer això, primer han de canviar el pla d'usos. Ah, és que això no ho sabíem. Escolti, és que l'Ajuntament... Jo al senyor Vigal li he dit moltes vegades. Escolti, que l'Ajuntament no és una empresa privada, que un tema que s'han de complir prèviament. Per tant, si volen fer això, jo crec que s'equivoquen portar l'IPEP a la planta baixa de l'antic museu de Suro, perquè estem hipotecant un espai fantàstic per fer això. Arts escèniques, diguéssim, aula de teatre, les diferents corals que tenim de música...
Anirem acabant. Abans no se m'ha escapat que vostè ha dit, diria que ha dit, no sé com està el pacte ara mateix, o no sé si l'han actualitzat, el pacte de govern, i això m'ha fet pensar. Eleccions 2015, moció de censura dos anys després, el 2017. Eleccions al 2019, estem al 2021, dos anys després. Hi haurà algun moviment o alguna sorpresa?
No. A veure, la moció, tothom sap per què va ser la moció de censura del 2017. Sí. Tothom sap que en aquell moment el govern està cohesionat. Jo me referia al document de pacte, com varen fer el pacte de govern, suposo. Vull pensar que varen firmar un document allà en les seves prioritats, que diguem executant els 4 anys, i m'imagino que aquest document l'han de revisar, perquè, i si no nosaltres comprovarem si l'han revisat o no, perquè les prioritats del 2019 no són les mateixes que podem tenir tots ara. Inclús si estigués governant jo m'hagués passat el mateix. Jo em presento a les eleccions municipals amb un programa electoral que per mi aquest programa natural ara caldria deixar-lo de banda i anar per les prioritats que té en aquest moment el municipi, que són diferents del que diu el 2019. I jo crec que no es donen les condicions per fer una moció de censura, crec que el govern està cohesionat, a més per el que jo estic veient, entre altres coses perquè, com que tampoc tenen massa discrepància, perquè uns no tenen model de ciutat i els altres tots just estan aprenent, per tant ja estan ben conjuntats. Per tant, no, a mi no hi veig jo que hi hagi cap moció, al contrari, penso que els partits ja es comencen a preparar després de l'estiu per les properes eleccions, que seran, aquestes sí que estan marcades, l'últim diumenge de maig del 2023.
No queda gaire, tampoc, eh?
No, és que el temps passa volant, tinguem en compte que, a més, l'últim any hi ha canvi d'alcaldia, per tant, l'últim any li tocarà al senyor Viga, si no passa res, i, per tant, els que la política, a més, i abans, va haver-hi uns anys, que jo, com ja porto uns anys, doncs que podíem planificar coses molt a mig i llarg termini, no? Què farem els propers? És que la política és immediatesa, no? Ja hem vist el que ha passat en una setmana a nivell de política estatal, no? En una setmana ha hagut un dalt de baix, i ara...
Té ganes de tornar-se a presentar?
Bueno, jo, en aquell moment, la veritat és que nosaltres estem treballant amb un grup de joves a nivell local, l'agrupació de Palafrugell s'ha refet bastant i hi ha molta gent jove que s'ha incorporat, i m'agradaria treballar perquè hi hagués un relleu. És veritat que Palafrugell és un poble que és complicat.
Perdoni, té mèrit agrupar gent jove al PSC?
Bueno, al final és una cosa, la política té una cosa. La gent, jo crec que els partits polítics han d'intentar, a nosaltres, al nostre partit, jo ho dic també perquè jo he estat i estic a la direcció nacional del partit, al nostre partit, al PSC, ha hagut molta gent que volia anar allà de funerals molts anys, que volien anar a l'alternatori a veure si estaven morts, no? Des del 2010, i mira, estem vius i hem vist molts amb altres partits com si que han mort, no? Què diu això? Que els partits històrics o tradicionals tenim una estructura de base, vull dir que podem estar millor o pitjor, sobretot d'ànims, no? I però sempre tenim, és molt difícil que un partit com el PSC, com el, diguéssim, com Convergència, en tot i que ara sigui molt menys Junts per Cat, o Esquerra Republicana, aquest partit en molta desapareguin, és molt difícil. Podem tenir moments més dolços i pitjors moments, però jo vull recordar una cosa, per la Rugell, el PSC, malgrat els anys difícils del 2010 al 2019, ha tingut la sort de tenir un equip que ha guanyat 4 vegades seguides les eleccions, que això no ha hagut cap més població de l'entorn que es pugui dir. I això ha fet que en aquell moment tinguem una agrupació de gent jove que s'ha incorporat, i molta dona, el qual també els vull agrair, que faci un esforç, dona i formada, no? De gent de menys de 30 anys que s'agrupin a l'UPCC, doncs això vol dir que podem tenir relleus.
I li preocupa el forat que pugui fer Vox i el seu racisme aquí a Palafrugell? Perquè, clar, el 14 de febrer Vox va treure un 6,7% dels vots, amb un 6% és factible entrar a l'Ajuntament de Palafrugell. En Comú Podem i Ciutadans a les últimes eleccions van treure un 6% i un regidor cadascú. Li preocupa això?
Home, sí, a mi em preocupa molt Vox. Em preocupa molt Vox i em preocupa molt què hem fet tots perquè Vox sigui tan forta com està. Què hem fet tots, me refereixo, perquè que Vox estigui en aquest moment amb l'espai que està a nivell de tot el nostre país, Catalunya i la resta, també segurament perquè els partits històrics tampoc hem fet tot el que tenen de fer perquè moviments com aquests no tinguin la força que tenen, sobretot perquè no hi ha llocs que no els aïllen, no? Jo crec que hi ha partits que els donen encara
però com, canxa. Com combatem el racisme latent que hi ha a molts punts del país i també a Palafrugell?
Per mi el racisme, jo crec que l'única medicina aquí és tractar-lo amb normalitat, amb transparència i molta informació. Jo a mi, fins que a mi no m'agrada mai parlar d'integració, m'agrada més parlar de normalització. Tenim un municipi que tenim un 25%, 26% de població nouvinguda, de diferents llocs. D'aquest 26%, un 14% són magrebins, i això no ho canviarà mai ningú, estaran aquí amb nosaltres. I jo crec que el que s'ha de fer és el que jo intento fer sempre, que és tratar-los amb normalitat, com si fossin un col·lectiu que han de fer tenir drets i obligacions. I jo el que feia quan estava l'alcalde és que jo els reunia de tant en tant a tots i parlava amb ells i volia, sempre buscava interlocutors perquè traduïssin les seves inquietuds. I a Vox, per mi, jo leieria. El que jo no faria seria fer la campanya a Vox. Vox el que busca és que li fem la campanya als altres. Quan Vox ve aquí a fer aquell acte de les sí. autonòmiques, què buscava Vox? Vox buscava el ressò que va tenir, que va ser que durant dos dies la gent només va parlar de Vox a parlar de tota la província i tots els mitjans de comunicació. Ells venen aquí amb 10 persones, de les quals de Palafrugell potser només són 4 i la resta venen de gent de fora, de diferents pobles, arriben aquí, i els demés, nosaltres, els hi fem la campanya. Els hi fem la campanya, perquè és el que busquen ells. O sigui, ells no van a una ciutat a aglutinar 300 militants de Vox. Per què se'n van anar a Palafrugell? Per què van a Salt? Per què van a Figueres? Per què van a Vic? Bueno, on te pot haver-hi marro. No aniran pas, jo que no aniran pas a Anglès, ni a Mer, és obvi, ni a Sant Hilari, però jo crec, jo, la meva recepta contra Vox és ni parlant-ne d'ells. Que si es presenten finals, sí, perquè aquí amb 450 vots tens un regidor. Per tant, ara, jo també tinc molt clar una cosa, jo crec que si Vox es presenta, bàsicament el seu nicho de vots hauria de ser del PP i de Ciutadans. Jo crec que aquí quedarà pràcticament desfet de Ciutadans. Jo crec que Ciutadans té els dies comptats si no és capaç de refer-se i tornar a ser el que era quan va néixer, que era intentar ser una formació liberal de centre, oblidant-se de per què va néixer a Catalunya, que va néixer en dos temes ficticis com era la llengua, que a Catalunya no hem tingut mai problemes en la llengua, i si algú pensa que l'hem tingut és perquè no sap el que és Catalunya, i ho diu una persona vinguda d'Andalusia amb 6 anys. Jo no he tingut mai cap problema. Jo, si a mi em parla algun castellà, li parlo en castellà. Si parlo en català, parlo en català. No tinc un... O sigui, aquest problema de la llengua catalana no l'hem tingut mai. Si algú em diu... Jo que he estat a Madrid 4 anys, la gent em diu, bueno, però és que allà a Catalunya hi ha pobles que ningú sap parlar castellà. Dic, eh? Digue'm un poble allà on hi hagi algú. Una altra cosa és que anem a la muntanya i li trobem una persona gran que parli en castellà, bueno, sí, amb accent... Bueno,
Ciutadans desapareixerà.
Jo crec que Ciutadans, si no fa...
Ciutadans... I el PP ja ha desaparegut.
Sí, jo crec que el Ciutadans té un problema en aquests moments, que l'ha tingut sempre, és que no ha tingut estructura. Jo abans ho deia, els partits tradicionals que tenim base local, doncs es costa més que desapareguin, costa més.
I Vox ara mateix a Palafrugell té estructura o no?
No, però Vox el que passa és que no té només a Palafrugell, en molts llocs no en té, però la relació amb Vox és molt diferent. Jo crec que ells estan bàsicament en tema de xarxes, es connecten entre ells. Fixa que tu ara em diguessis, jo ara mateix, a Palafrugell, si anéssim, passegéssim una estona, no te sabria dir, aquest és votant de Vox. Cosa que, segons aquí, i mira que conec molta gent, perquè porto molts anys visquent aquí, cosa que si veiés segons quin altre de perfil de gent i segons quin partit, mira, aquest noi o aquesta noia o aquesta persona és votant meu, o sé que és votant de Junts per Cat, sé que és d'Esquerra. De Vox, hòstia, me gustaria bastant més trobar-los i estan molt... Ara, que hi ha gent, i jo crec que si fan llista i troben un candidat, perquè crec que candidates, Vox candidates, suposo que li costarà fer llista per trobar candidates, sí, es portaran de fora segurament, però que pot treure un regidor, si tinguem en compte que 450 vots és un regidor. Ara també tinc clar que li faria més mal al PP i Ciutadans. Jo crec que les properes m'ha de canviar molt perquè Ciutadans surti, tot i que en Joan Ferrer tenim sort, i aquí, mira que jo no... Tenim sort de que, m'agrada que jo, amb Ciutadans, tothom sap el que opino d'ell, però hi ha poblacions que tenen candidats que són raonables. Per exemple, Joan Ferrer, candidat d'aquí, és una persona raonable, que pots parlar-hi, pots... Hi ha altres que millor no parlant-ne.
Doncs l'emplaço en algun moment a tornar a fer un debat amb l'alcalde, perquè cal confrontar aquests diferents models de ciutat. Juli Fernández, portaveu del PSC a Palafrugell, gràcies per passar avui per l'estudi Juli Pedrero de Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres i agraïm-vos la feina que feu.
Doncs ens passem prou minuts de les 9 del matí. Tanquem aquí el supermatí d'aquest dilluns. Abans de marxar, la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio. Albert, estàs aquí o no? Ja has marxat a esmorzar. Albert? Sembla que ha marxat ja. Albert!
La primera setmana de la primavera astronòmica comença amb un temps majoritàriament assolellat, però encara amb vent del nord que durarà durant la primera meitat del dia, amb cops màxims que poden superar els 60 km per hora. També produirà alteració marítima amb maregassa. Sota l'ombra, l'ambient és fred, tot i que el sol farà arribar el termòmetre fins als 16-17 graus de màxima. Demà i els propers dies, en calma la tramuntana i el sol serà el protagonista. A partir de dimecres notarem més la pujada de la temperatura.
Doncs acabem aquí aquest supermatí que han fet possible Dani Cortés, en Martí Seguer, l'Eugènia Güell, en Gerard Escaig, la Marc Coll, l'Anna Salvador, la Sandrine Busanet, en Jordi Gafes, la Paula Brines, la Paula Balsebre, l'Albert Aparicio, en Marc Vilà, en Roger Rams, l'Alba Conillera i la Nerea Cabello, que recordeu que a partir de les 9 del vespre us posarà al dia de tota l'actualitat a través del nostre Instagram. Per tant, ja ho sabeu, està el dia, tot el dia, les 24 hores del dia, pendents de l'actualitat a través de Ràdio Capital i també a radiocapital.cat. Us deixem amb l'Àlex Mata, amb la millor música del món. Demà, més i millor aquí a Ràdio Capital. Que tingueu un feliç dilluns. Adeu!